Les 10 i 35 minuts. Dades primer, tabac després. Probablement en algun cas un tema i un altre fins i tot puguin donar-se la mà. No ho sé. Operación Pitiusa, ¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente eso, Enrique?
Bueno, vamos a ver, lo que están diciendo los medios de comunicación es que teóricamente existe una trama organizada de una serie de colectivos y personas, entre funcionarios, dicen que detectives, dicen que abogados, dicen que gestorías, etcétera, dicen que bancos, dicen que empresas que compraban informaciones sobre números de teléfonos, sobre la social, etcétera, que dicen las noticias que era una trama teóricamente organizada, de obtener informaciones que teóricamente están dentro de organismos normalmente públicos, pero también empresas privadas, los cuales están sujetos a una protección por la ley, obviamente, de que estos datos deben quedar en la reserva, ¿no? Esta es la teoría. Ahora bien, yo tengo que decir que por las informaciones que estoy viendo en los diarios y por las cosas que yo puedo conocer por mi trabajo y porque yo he sido vicepresidente del Colegio de Detectives Privados de Cataluña, puedo decir que las informaciones que veo, hay un salto muy cualitativo desde el punto de vista de hablar de que existan pequeñas organizaciones o francotiradores, personas particulares que lleven a cabo contrabando o venta de datos privados, y que se compren estos datos y que haya varias personas implicadas en esto, y de aquí a saltar a una trama organizada, de que haya un líder que pueda mover a cientos de personas, que esta trama organizada sea la que busque los clientes, etcétera, esto es un salto que, en mi opinión, no es cierto.
En cualquier caso, hubo una batida el otro día que finalizó con la detención de unas 150 personas. Algo de relación deben tener unos y otros, ¿no?
Sí, la siguiente, que es, primero, presunción de inocencia para todo el mundo, es una cuestión bastante importante. Es decir, obviamente, estamos en un Estado de Derecho y cuidado que a veces las investigaciones que se hacen previamente, a veces hay errores, es un juicio antes del juicio, el juicio tiene que tener garantías y a veces lo que se hace anteriormente del juicio no tiene todas las garantías. Entonces, para mí este punto primero. Que han detenido a 150 personas puede significar que estas 150 personas, cada una por su lado, puede ser que hayan hecho algún tipo de actividad, puede ser delictiva desde el punto de vista de compra de información. Vamos a separar. Una cuestión es compra de información, digamos, a un funcionario público o haciendo un cohecho, o otra cosa es que haya un intermediario, que este intermediario es el que compra la información. Cambiemos para hacer un ejemplo, cambiemos el concepto de información con el concepto de droga. Se genera la droga, para entendernos, en un sitio, que serían las organizaciones públicas, etcétera, y luego hay unas personas que lo revenden, y esto va, la cadena, es decir, va saltando. Sí. Las últimas personas, los yonkis de la droga, los usuarios de esa información, no son parte de una trama organizada. Han ido y han comprado, pero no hay una trama organizada en la cual hay un líder que manda a otras personas, haces estas actividades, mueve finanzas para toda la organización, paga sus secuaces como si fuera la mafia siciliana. Esto, en mi opinión, en general no es así. No quita que dentro de la trama pueda existir puntualmente pequeñas tramas.
Yeah.
Una cuestión es la venta de datos y otra cuestión diferente es que después de los pinchazos telefónicos que se han hecho en la investigación, se descubran que cada una de estas personas lleven actividades diferentes que pueda ser no lo sé, pues hacer actividades fuera de la ley para la obtención de información para sus clientes, pero no ya directamente con el uso de estos datos, sino que aquí también se está hablando del hecho, por ejemplo, de que se han pinchado emails y se hacen informaciones bastante importantes de que a empresarios importantes del país se les ha pinchado emails. Una cosa es pinchar un email y otra cosa es un cohecho de obtener información de un funcionario público. Son dos mundos diferentes.
Carles San José, bon dia, senyor San José.
Bon dia.
El senyor San José és cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Vol comentar alguna cosa sobre tot això que ens estava explicant l'Enrique?
Bé, sobre el que és l'operació Pitiusa, poca cosa podem dir, més enllà del que està sortint als diaris. Nosaltres el que sí estem fent és un seguiment, perquè certament, com s'ha dit, sembla que podria haver-hi funcionaris implicats que estan en entitats que queden dins de l'àmbit d'actuació de l'autoritat, entitats catalanes, i per tant el que fem és estar alerta per tan aviat com el jutjat aixequi el secret de sumari o permeti doncs, que puguem obtenir alguna informació. Des de la nostra perspectiva, no des del punt de vista de possibles delictes penals comesos per funcionaris, sinó de possibles infraccions comeses per entitats com a responsables de fitxers, de tractaments, que han de vetllar perquè les dades no surtin d'aquell àmbit, doncs sí, hem de fer alguna investigació i, en el seu cas, actuació. Però de moment estem a l'espera i a l'expectativa.
El cert és que ens hem acostumat a parlar de tràfic de dades, no? I no acabem d'entendre massa el per què hi ha aquest tràfic de dades i amb quin objectiu es compren i es venen dades d'aquesta manera, senyor Segosa.
la informació sempre ha estat un valor important, i en aquest cas la informació personal, el saber sobre, tenir informació sobre determinades persones, doncs evidentment té un cost. Ja fa temps que es parla de quan hi ha hagut notícies de que es compren bases de dades, una empresa compra una base de dades, a partir d'aquí la utilitza per a finalitats comercials, el que sigui, és a dir, que valor econòmic les dades la tenen. Aquí el que procuren les autoritats de control, com fan nosaltres, és defensar i garantir que es respecti el dret a la protecció de dades, que és el dret a que tothom tingui un control sobre les seves dades. És a dir, el dret és aquest.
I això com es fa?
Això com es fa? Doncs imposant, la normativa imposa una sèrie de garanties, de mesures de seguretat que han de complir totes aquestes entitats. Jo, mirant una mica tot el que ha passat amb això, penso que hi ha una mesura de seguretat que és el que potser s'hauria de mirar aquí si s'ha implantat correctament. Què és? En el cas de, per exemple, dades, algunes dades policials, dades de salut, que són dades que s'ha parlat, que s'ha traficat amb elles, són dades que en l'àmbit de protecció de dades es coneixen com dades de nivell alt i s'exigeixen les mesures de seguretat més elevades, més exigents. N'hi ha una que és el que es diu registre d'accessos, que permet saber aquests funcionaris presumptament que haurien accedit i obtingut dades i revelat, hauria de quedar el rastre de que han accedit a aquelles dades per consultar, per imprimir, pel que sigui. Aquest registre d'accessos, hi ha una mesura de seguretat, com dic, que obliga el responsable d'aquella organització a revisar un cop al mes aquells accessos. Uh-huh. I allà es podria veure, doncs, si hi ha un funcionari que està accedint contínuament a dades o imprimint pantalles i no està justificat per les seves funcions, això hauria posat de manifest que hi havia un tractament inadequat de dades.
El control de la seguretat és molt complicada, no, Enrique?
És complicada, però per a mi també, dentro de lo que és la ley, és muy formal. Yo creo que es buena porque tiene niveles importantes, es muy formal, pero desde un punto de vista de efectividad es muy baja, porque en mi opinión por dos motivos. El primer motivo básicamente es que cuando se hacen mecanismos formales, por ejemplo, desde el punto de vista del control, yo controlo si el dato ha salido o no. Puede haber una inspección para ver si el dato ha salido o no de la base de datos o del ordenador. Pero el control lo tenemos que hacer también sobre el soborno y sobre las personas que pueden modificar los registros de las bases de datos. Con lo cual el concepto de seguridad es más amplio sobre cómo se tiene que llevar a cabo la gestión del control de la seguridad. Entonces son dos mundos que son diferentes. El otro, que también para mí es una contradicción, pero que creo que es interesante estudiarlo, ahora está pasando en las empresas privadas, pero sobre todo las públicas, en la cuestión de protección de datos, es que normalmente la sanción más importante se le coloca a la empresa que es la responsable del fichero, ¿no? Con lo cual, cuando el responsable del fichero se entera de que ha tenido una actividad ilícita de uno de sus empleados, no está en su interés revelarla ni llevarla a la justicia, porque la sanción le va a venir a la propia empresa. Hablo de grandes compañías tipo telecomunicaciones, Telefónica, etcétera. Esto ocurre ahora también en el ámbito privado. Se ha hecho una cosa que se llama la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en que obliga a que las empresas privadas, si tienen un empleado que lleva a cabo una actividad ilícita, la propia empresa obtenga prueba y lo lleve delante de la justicia. Pero claro, le va a caer una sanción penal a la empresa. Entonces, son cuestiones delicadas que hay que ver de qué manera podemos abordar. Esto por lo que a mí me respecta en el sentido del control de los datos dentro de organizaciones públicas y organizaciones privadas. Sí que me consta una cosa que es importante, que yo he visto que tampoco nos ha puesto mucho énfasis en esto. Ya en el año 75, en la Constitución Española, en los principales artículos de derechos fundamentales, se habla que el derecho del ciudadano a que sus datos sean protegidos. Ya en el año 75, que no había la informática en los niveles que tenemos ahora, con lo cual el legislador está pensando de que esta cuestión es extremadamente importante, de que los datos de los ciudadanos estén protegidos, y cuando vamos a legislaciones y a mecanismos europeos del tema de protección de datos, bueno, la gestión, el control, las leyes son tremendamente duras y fuertes. Y yo estoy de acuerdo de que esto sea así, por supuesto.
¿Vol dir alguna cosa, señor San José?
Sí, sobre això que comentava... És veritat que pot haver casos en què organitzacions prefereixin no posar de manifest una possible filtració de dades per evitar la sanció, perquè és veritat que el règim de responsabilitats de la Llei de Protecció de Dades es dirigeix contra els responsables, és a dir, contra l'organització. Però també és cert que sí que hi ha vegades que ells mateixos, el responsable, comunica el fet, perquè les conseqüències, si no, poden arribar a ser pitjors. Perquè si una empresa diu, escolta, tinc un empleat que ha fet això, que sé que ha filtrat dades, se les han portat... Almenys després no et podran imputar una comunicació de dades il·lícita perquè saps que tu estàs comunicant que ha sortit del teu àmbit de control. I en l'àmbit de les administracions, que és el que més coneixem, l'autoritat catalana, això ens ho comunica a les administracions. També és cert que les administracions no es posa multa actualment, amb el règim actual, es declara la infracció, i l'administració el que pot fer és proposar mesures, i el que fem nosaltres és proposar mesures disciplinàries contra aquell funcionari que ha incomplert les seves obligacions.
Clar, clar. Hem convidat també a Xavier Cuixí, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què
tal? És el portaveu de l'Associació d'Internautes. Ara parlàvem al començament d'aquest robatori de contrasenyes i de correus electrònics que ha patit Yahoo. Deien que eren 450.000, no? Què hi ha al darrere d'això, Xavier?
Bé, al darrere d'això hi ha una comercialització de dades, generalment de cara a publicitat, de cara a spam. Hem de tenir en compte que normalment aquests correus electrònics, aquests servidors de correu electrònic que venen de portals, acostumen a tenir moltes dades dels interessants, dels usuaris, no? Pensem, més que Yahoo, és més habitual Google, que també va patir una agressió similar fa unes setmanes. Pensem que hi ha molta gent que té moltíssimes dades seves, personals, professionals, agendes en el sentit de llistats de dades de telèfons i d'adreces i agendes en el sentit de la seva pròpia calendari, la seva pròpia programació personal, les seves fotografies, les seves intervencions des d'una xarxa social, el Google Plus, etc. No? Uh-huh. Yahoo és una organització que no arriba als nivells de Google, va ser batuda per Google ja fa molts anys, però que també discorreix per un plànol similar en quant al que són les dades de l'interessant. No? Aleshores, uns robatoris d'aquest tamany buscant simplement adreces per spam és possible, però segurament busquen molt més, segurament busquen poder enviar publicitats més dirigides o inclús poder efectivament utilitzar les dades amb ànims encara pitjors que aquests. És molt difícil establir per què les volen, però sí que les dades, està claríssim, tenen un valor important i molt alt.
Molt bé. Xavier, moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, bon dia. Senyor San José, per tant ens portem la impressió que fonamentalment l'interès que poden despertar les nostres dades obeeix a finalitats comercials, o què més?
Bé, poden haver-hi finalitats comercials, és veritat, per enviar publicitat, com es deia, però poden haver-hi altres. Es poden utilitzar en diferents entorns, entorns del món laboral, es poden utilitzar dades, això abans de contractar algú, doncs saber quin és el seu passat. Són molts els àmbits en els que es poden utilitzar, i això doncs el que ha de fer cadascú, sobretot nosaltres des de l'autoritat insistim molt, intentem fer pedagogia en que tothom sigui conscient del món actual, el món virtual d'internet, sigui conscient de que quan penja dades a internet, doncs difícilment això té una marxa enrere, difícilment pots recuperar el control d'aquesta informació.
Vol dir que hi ha un excés de sinceritat a les xarxes socials, per exemple?
Bueno, es pot dir així, sinceritat... O...
Li pregunto d'una altra manera, vostè té Facebook?
Sí.
Sí? Va en compte o no amb el que posa?
Vaig molt en compte. De fet, soc molt poc actiu i evidentment...
Vostè és d'aquells com jo, d'aquells que té Facebook per mirar el que fan els altres, no? Di, Enrique, perdona.
Dos coses. Una prova clara de cómo se han utilizado estas informaciones que han salido organismos públicos ha sido, por ejemplo, en este momento que hay crisis y hay embargos y los bancos persiguen a los morosos, pues claramente información sobre si alguien tiene un contrato laboral para poderle embargar el sueldo y tal, pues es una información útil para los organismos, los acreedores.
Claro.
Por tanto, al final del día, quien compra es el acreedor. Aquí la pregunta del millón es si el acreedor sabía la procedencia ilícita de la información, como si fuera la droga para entender, la procedencia ilícita de la mercancía. Pero esto es un argumento para mí diferente a la cuestión de cuáles son los datos que tenemos cada uno de nosotros en Internet. Porque ahí correspondería, a otro tipo de problema en relación con la cuestión de la mentividad de cada uno, que no es exactamente, está ligado directamente con el soborno de un funcionario dentro de la cuestión de administración. Solamente decir una cuestión muy rápida, que es, en el mundo del Internet, sobre estas cuestiones de información, hay empresas extranjeras que cuelgan en sus páginas web los listados de informaciones que han sido robados en España.
Yeah.
Con lo cual se complica mucho la cosa, porque hay que perseguir a estas personas en países, yo que sé, hay muchos en Sudamérica, pero es que en repúblicas de la antigua Unión Soviética, en la otra parte del mundo. Se complica muchísimo la cuestión.
Anem a parlar de coses complicades. Aquesta, déu-n'hi-do, Senyor San José, fuma vostè?
No.
No? Doncs tot això que s'estalvia. Li agraeixo moltíssim que hagi vingut avui al nostre programa. De veritat, moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Carles San José, cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.